Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell. A Twitter, @radiosabadell.
Història femenina que l'òpera ha immortalitzant, mostrant-la amb tota la seva duresa i tragèdia des del punt de vista del personatge principal, sense cap mena de dubte, aquesta és Madame Butterfly. La Xoxo és una joveníssima geisha que es manté fidel als seus sentiments, malgrat que el seu espòs, un oficial de la Marina dels Estats Units, de nom Pinkerton, actua d'una manera cultural i èticament molt allunyada d'ella. Aquesta història té el mateix nivell de passió en l'argument que en l'esforç que estan fent els Amics de la Música de Sant Quirze del Vallès per representar-la el diumenge, dia 25 d'aquest mes de març, a la sala històrica de l'edifici de la Patronal. I pel que ens han dit, de moment la meitat de les més de 200 localitats ja estan venudes. I per parlar de tots els detalls i de com doncs, ho faran els implicats en aquesta delícia, tenim aquí a l'estudi la Charo Tris, que és la soprano que fa de Xoxo-san. A veure si ara ho he dit bé, sí?
Molt bé.
Bon dia.
Bon dia.
Quin paper, que t'ha tocat interpretar. Uf, quina delícia.
No t'imagines.
Molts nervis?
Mucha emoción.
Sí, m'imagino, no? Sí. Vinga, anem a presentar també els teus companys, el Carlos Muñoz, que és tenor, que és en Pinkerton. Bon dia, benvingut.
Hola, muy buenos días y gracias por la invitación.
A vosaltres per venir per explicar-nos aquesta bogeria, aquesta òpera, que suposo que és una delícia.
És fantàstica, lo único es que por primera vez tengo que hacer de malo yo que soy tan bueno. Es una lástima.
Però és un repte, no? També
no, me gusta,
No,
no, no.
Jo sempre ho he pensat, no sóc actriu, però a mi m'agradaria interpretar les lentes.
Hacer de malo es fantástico. Además, es que este es muy malo, además.
Muy, muy malo, sí, sí. I també ens acompanya en Xavi Vilalta, que interpreta el cònsol Xarplès. Bon dia i benvingut.
Hola, molt bon dia.
La Irene Delgado, que és la directora musical.
Bon dia.
Déu-n'hi-do, tu també, la feinada que tindràs.
Déu-n'hi-do.
I també ens acompanya en Toni Galera, que és l'encarregat de la producció, que també és molt important. Bon dia i benvingut.
Hola, bon dia. Mira, nosaltres tenim una empreseta que es diu Més Músics i som un equipet que ens encarreguem pues, d'intentar donar forma a aquest miracle, que sempre dic jo que és un miracle quan acabem, sí.
Sí que ho és, un miracle avui dia doncs, a fer aquestes propostes culturals i més a més doncs, en aquest petit format. Expliqueu-nos què us ha exigit a cadascú doncs, a preparar aquest espectacle. Qui comença, va?
¿Yo?
Vinga, claro, va, t'ha tocat.
Bueno, para empezar, el rol de Madame Butterfly es muy, muy exigente vocalmente. De las tres óperas, de las tres horas que dura la obra, prácticamente dos horas y media estás en el escenario cantando con una emoción brutal, sucediendo miles de cosas, con todo lo que implica a nivel emocional el pensar que eres una mujer, que tienes un hijo, que al final vas a terminar muriendo, que lo vas a tener que abandonar. Todo eso en medio de una música sublime y con una exigencia muy muy fuerte, ¿no? Es un reto y es un regalo, es fundamentalmente un regalo poder subirte al escenario y hacer este papel.
Un regalo, un reto, un personaje desgarrador. ¿Y cómo es compartir escenario con todos estos compañeros?
Pues genial. Sí, somos un gran equipo. Hay muchísimo respeto, mucha implicación de todos. Como bien se ha dicho, llevar a cabo una obra de este tamaño no es nada fácil. las condiciones siempre son difíciles de sobrellevar en todos los aspectos, porque hacer música y hacer cultura no es algo que se ponga fácil para los músicos, ¿no? Que se nos ayude demasiado. Entonces, es un reto total. Y entre nosotros, pues, lo que hay es muy, muy buen rollo y muchas ganas.
Carlos, explica'ns, no sé, per les vostres trajectòries professionals i personals, com s'encaixa tot aquest projecte? Perquè suposo que l'exigència és molt gran.
Sí, és molt gran i més en una companyia com aquesta, no? Les companyies petites és on realment es demostra la capacitat de cada artista. És el que tienes que demostrar al 100% que estàs preparat per enfrentar una òpera de tamaña envergadura com és esta. Hablando hace un par de días con la maestra Mirna, la cambra de la ópera de Sabadell, decíamos eso, ¿no? Nos hace falta tener ese punto de locura y de inconsciencia que nos permita llevar a cabo estas producciones que normalmente son para teatros muy grandes. Y nosotros llevamos a cabo este trabajo de llevar ópera a ciudades en donde nunca habían visto una producción lírica de este tamaño. Contar con dirección de orquesta como la de Irene, que yo creo que los dos papeles más importantes y más difíciles dentro de esta ópera son precisamente el del director y el de la soprano, que no descansan un segundo. Entonces, contentos de poder hacer ópera en condiciones dificilísimas en teatros en donde prácticamente no hay tecnología o acústica para poderlos llevar a cabo, y aún así logramos un nivel artístico muy bueno.
Irene, explica'ns, no? Com és, doncs, dirigir aquest espectacle i l'exigència, perquè, no sé, així d'entrada sembla que el món líric des de fora té, doncs, aquest punt encara, no?, de més exigència que altres sectors artístics. Com ha estat, doncs, dirigir i coordinar tota aquesta iniciativa?
Absolutament difícil, sí, és veritat. Bueno, el que ha passat també, jo vinc molt del món simfònic, i he fet moltíssima música simfònica, i aquesta és la primera producció d'òpera que faig a la meva vida. Vull dir, fer un Puccini, com ha dit el Carlos, té un punt d'inconsciència enorme, perquè, bueno, el Toni em va trucar un dia i em va dir, escolta, d'aquí un mes i mig fem... No, un mes i mig, dos mesos, no? Va ser. Dos mesos fem la Madame Butterfly. Jo vaig dir, sí. No, ni m'ho vaig pensar.
Ja tenia aquest punt d'inconsciència,
sí,
eh?
Sí,
que
no era en absolut conscient del que estava per venir. Però és boníssim això, perquè, bueno, t'hi enfrontes i ja està. Tinc la gran sort que he treballat amb una gent que canta de meravella, que està sabent el paper. Vull dir, és que és una passada des del primer dia. O sigui, el primer dia recordo que vam fer primer acte fins a l'entrada de Butterfly i és que va ser màgic. Vaig sortir d'allà, però no m'ho esperava. És que també penses, una directora, la més jove del grup, dic, aquí se'n menjaran. O sigui, el primer dia vaig pensar, se'n menjaran. Però en absolut.
Et vas haver de quadrar molt o no?
No, en absolut. Un respecte des de... Bueno, una mica, diu, el Xavi m'ha patit. No, bueno, o sigui, sí que és veritat que soc bastant... Crec que soc bastant exigent i que sí que paro bastant perquè dic, és que això m'agrada d'aquesta manera. O sigui, m'agrada que tot estigui al seu lloc, i això a l'òpera és dificilíssim. Això és el que diu la Charo, no? Una obra de 2 hores i mitja, 3 hores, depèn del tempo que portis, a mi 3 hores. el que té és que no pots, o sigui, amb el temps que teníem no podíem anar tan al detall, però bueno, jo crec que al final hem aconseguit arribar a un nivell, i l'última representació que hem fet ha estat increïble. O sigui, jo crec que a tots ens va posar la pell de gallina, perquè va ser increïble.
Explica'ns, Toni, com és la producció d'un projecte d'aquesta singularitat, quantes persones, quants músics hi participen, i què és el més difícil de tot aquest projecte?
Doncs la veritat és que sempre comento que en cada producció m'hi va la vida, no? Perquè en abstracte sembla fàcil, perquè tu dius, no, truque a fulanito, truque a menganito, i és fàcil, no? Quedem tal dia en tal lloc, assagem, i el dia de l'obra, doncs, es veiem allí. però bueno, sorgeixen una sèrie d'imprevistos, coses que la inconsciència, conforme ve a dir la Irene, fa que en principi no tingués en compte i que tot i això t'atreveixis a i que t'atreveixis a fer un projecte d'aquesta envergadura. Bueno, la veritat és que és veritat que conforme dia la Charo i el Carlos treballem en unes condicions molt difícils, però també haig de dir que trobem molt de carinyo pel camí, no? Per exemple, en aquest cas estem aquí gràcies als amics de la música de Sant Quirze del Vallès. Vull donar les gràcies a Josep personalment perquè és en qui he tingut tracte i això ho han fet a través del Carlos, que tenia el contacte i de Òpera Jove de Catalunya, i haig de dir que tot i lo difícil que és, anem trobant complicitat i gent en la que amb molta il·lusió i amb moltes ganes, que és igual d'inconscient que tu i que s'atreveix a fer aquests projectes. Doncs mira, aquests projectes intervenen, pugem a l'escenari al voltant de 35-40 persones, no? Vull dir que és una cosa, és un projecte gran el parlar amb tota aquesta gent, en coordinar-ho, però conforme ve el dia, per exemple, jo amb el tema dels músics, la Irene ha fet un treball excel·lent perquè ella ha sigut un poc l'encarregada, la que ha estat damunt d'ell, me'ls ha cuidat, me'ls ha mimat, els ha donat carinyo, m'entens? Vull dir que per aquesta banda...
I nos ha tenido mucha paciencia.
Paciència no, infinita, infinita. Bueno, amb el tema dels cantants solistes potser m'he encarregat jo una mica més, vull dir, anem xerrant, ja es coneixíem, havíem col·laborat en altres produccions, jo sóc cantant també, doncs com a cantant ja havíem sigut companys i coneixedor com sóc de les circumstàncies, doncs intento també doncs que hi hagi la màxima cordialitat. Després m'he anat trobant gent pel camí que en principi no esperava, com per exemple el Xavi Vilalta, que bueno, que és lo gran de la música, no? Que fa trobar-te gent especial, gent amb moltes ganes i d'una qualitat tan musical, vocal, com humana, increïble, no? Vull
dir... t'ha deixat ara llistoinal, eh?
Jo també quiero de eso.
Que si no se va a quedar.
Vamos a dejarle solos.
Quan dic que viva la vida és en tots els sentits, en lo dolent i en lo bo, vull dir, perquè la música, en el meu cas, m'ho ha donat tot.
De fet, tots, en Xavi, en el teu cas ara ho comentava, no? Però que tots teniu un currículum bastant doncs, espectacular, no? Que molts de vosaltres doncs, heu col·laborat amb grans noms, teniu premis, heu fet una formació molt interessant. No sé, en el teu cas, què t'ha portat a participar en aquest projecte?
Bueno, el meu cas és una mica diferent, però jo de jove vaig estudiar i tinc la carrera de cant. Uh-huh. Però, bueno, en el seu moment no me'n vaig en sortir i em vaig dedicar professionalment a una altra cosa. Llavors, per qüestions mèdiques, he deixat d'exercir la meva feina, que era pilot, i he pogut reprendre la música un altre cop, m'hi he tornat a agafar.
Bueno, mira, inclús... ha estat un regal de la vida, llavors.
Sí, 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 no, bueno, les coses te les has d'agafar bé, perquè, clar, també em podia haver quedat allà a casa com allò dient, sóc un miserable, quina mala sort... Bueno, tinc un company que és un bon mestre de cant, que es diu Carlos Chausson, i ell em va agafar per banda i em va dir no, que tu puedes, venga, dale, gas. I total, jo cantava de tenor lleuger. I em va dir, bueno, em va dir que no, que era baríton, que no, que estava equivocat. Si tu eres baríton, però... I clar, jo estava al·lucinant, tot era nou. Total, que per un amic comú que també és director, em vaig ficar en contacte amb el Toni i la idea és que anava a fer un paperet per veure si realment, doncs, aquesta veu, doncs, podia ser, no, tal... Bueno, en començar els assajos, el Toni em va dir bueno, com que jo vaig molt liat, fes-ne un altre.
És
bueno,
que, en principi jo anava a fer els xarples, sí, però exacte. No podien dos reptes tan grans i em va replegar el paper.
Bueno, i total, l'he acabat fent de xarples.
I tiene una voz estupenda, una voz grande, una voz importante que seguro que hará cosas sí, sí. Muy interesantes dentro de la música.
No, la veritat és que disfrutant molt, passant-ho molt bé i a veure si puc estar a l'alçada de gent que cantava, que quan el veig a ti vaig pensar, hòstia, on t'has fotut? Mm-hmm. Però bueno, pel que sembla, doncs ens anem defensant.
Xavi, perdón, Xavi ha dejado de volar como piloto y ahora sí. Vuela con la música.
Ah, que bonic, eh? Xavi, quan marxis aquí, els hauràs de convidar a un vermut, eh? O un bon
avui
esmorzar,
toca,
eh?
Avui em toca pagar el dinar.
Avui et toca.
Xavi, me estoy poniendo celoso.
Sí, sí.
Doncs, mira, Xavi, aquesta va per tu. Suposo que et sonarà la veu de la Renata Nata Tabaldi, escoltem-la i ara comentem. Oh.
doncs aquest és un dels grans moments i dels més coneguts de la Madama Butterfly. Explica'ns com és interpretar doncs, aquest moment puntual.
Bueno, Madame Butterfly és una gran cabezona. O sea, es muy, 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 muy cerrada y sigue una idea y no para, no se quiere bajar de ahí, ¿no? En este momento está diciendo a su gran compañera, a su amiga, Suzuki, ¿qué pasa contigo? Es que no te enteras. Esto va a pasar y va a venir y yo le voy a esperar y cuando llegue le voy a recibir. Y bueno, toda una historia de lo que es la fe y lo que ella cree que va a conseguir y que se va a poder realizar. Y bueno, es una constante en toda la ópera, ¿no? Es ver cómo te vas a dar un cabezazo, vas a terminar. O sea, va a ser todo tremendo, ¿no? Pero ahí sigue, con esa constancia y con esa manera y con esa idea de que lo va a conseguir, sea como sea, lo va a conseguir. Y este es el momento clave en el que todo eso estalla y con una música espectacular, claro, un bel di vedremo.
Imagina't. Diuen que aquesta és una òpera verista. Què vol dir?
Pues... Bueno.
Es muy fácil. Venga, ayúdanos.
Cuando hago los algunos conciertos didácticos, digo que la ópera es como una novela mexicana. Puñaladas, traiciones, disparos, la hermana tonta y tuerta que se quiere casar con el hermano que al final no resulta ser el hermano. Bueno, esto es el verismo. Las óperas basadas en una realidad o en la realidad. Tosca está basada en la realidad y, al parecer, esta historia de Madame Butterfly está basada en una historia real. Entonces, a eso se dedica el verismo, a mostrar de forma desencarnada y con una búsqueda bellísima la realidad del ser humano en ópera.
I esteu d'acord en sintetitzar que aquesta és una obra que ens parla de l'amor incondicional? Irene.
És complicat.
Jo crec que estem d'acord en que potser és, no, és que no és exactament l'amor incondicional. O sigui, ella vol sortir d'aquesta, de la pobresa, ella vol sortir de la vida que havia tingut, que no havia estat massa bona. Ella no vol tornar a ser eixa, ella no vol tornar a cantar pels altres, no vol tornar a ser un objecte, ella vol ser objecte només d'una persona, no? O sigui, és molt dur, és realment molt sexista, no? Tot això, no? Però més que amor incondicional és fe incondicional, en que tota, o sigui, en que la seva vida canviarà. O sigui, no crec que sigui tan, crec que és fe incondicional, o sigui, vull sortir d'aquí i tot això està disfressat d'amor. No, o sigui, sí que hi ha un punt de... Bueno, és que és una noia de 15 anys, és una adolescent que encara no sap què és la vida, no? Vull dir, sap moltes coses, no? Perquè sí, el pare se li ha mort i bueno, es va suïcidar, no? També, però... jo crec que més aviat ella vol sortir d'una situació que no li agrada i ho disfressa d'amor.
Hay como una especie de triunfo del fracaso en todo.
Que poètic, aquestes hores del matí. M'encanta començar així el programa. No sé. Gràcies.
És com... Todo va a ir mal i irà.
Irà, no?
Jo quiero desayunar lo mismo que Charo.
Luchar contra lo inevitable. I per qui ens escolti, perquè clar, potser quan parlem d'òpera doncs ens imaginem el Liceu, el Metropolitan, no? I uns preus de fugir corrents. Però aquesta és una òpera doncs, molt accessible, no? Expliqueu-nos si creieu... Bueno, primer, els preus més o menys per la gent que ens escolti, si volen venir a veure-la, i també si creieu que l'òpera doncs, ha de ser popular i s'ha de fer amb menys mitjans i donar-la a conèixer a un públic més ampli.
Pues mira, això des de Més Músics hem replegat una miqueta l'encàrrec social que Cardos ja estava fent ja durant molt temps de fer arribar l'òpera allà on en principi no arriba o no arribaria mai si no fos que gent com nosaltres pues, fes aquesta feina. És evident que tenim al Liceu fent una feina excepcional de promoció de l'òpera, però bueno, està ubicat en un lloc determinat, tot i que té campanyes que també fa exportació, però n'hi ha N'hi ha entitats com ara l'Òpera Jove de Catalunya, que ha fet aquesta feina, pues també l'Òpera de Sabadell, també és un gran...
Els Amics de l'Òpera.
Els Amics de l'Òpera de Sabadell també és una empresa, una entitat que també fa arribar molt l'òpera a molta gent que en principi no aniria a l'Liceu a veure-la. I nosaltres també, des de Més Músics, pues això intentem que desmitificar que l'òpera és un elitista, no? Que qualsevol persona que tingui una miqueta de curiositat i s'apare més de 20 segons a escoltar una òpera i saber què és el que està explicant, doncs dirà, potser sí que m'agrada, no? A més, l'òpera, en aquest cas Madame Butterfly, que és una gran història, fa que nosaltres puguem volcar totes les noves vivències i la nostra vida en els personatges de l'òpera, no? I és una miqueta, quan parlàvem de la interpretació, si és amor incondicional, fi incondicional, jo crec que n'hi ha tantes Madame Butterflies com persones veuen l'òpera, no? Perquè cada un, d'alguna manera, es fica en el personatge que s'hi veu reflexat i veu l'òpera des d'un punt determinat, no? I jo penso que això és la gran màgia de grans històries com la que va escriure Puccini en Madame Butterfly, Turandot, vull dir, Tosca i altres produccions. El preu de l'òpera, en aquest cas, que els amics de la música de Sant Quirze del Vallès l'han ficada a un preu de 20 euros que t'haig de dir que per a una producció d'aquestes característiques és un preu, pues, bueno, pues, si anéssim a fer un bocat en algun lloc i anéssim al cine, que també n'hi ha que anar, no dic que no, eh?
No solo eso, sino que lo que siempre le decimos a la gente, usted tiene dos opciones, comprar la entrada para ver ópera en el cine, que vale 20 euros, o ir y verla en directo, que prefiere escuchar un músico en directo, escuchar un Belvedere con una hermosísima voz como la de Charo en directo, o ir al cine.
No hay punto de comparación.
No hay punto de comparación. Es cierto que todavía tenemos mucho camino por recorrer para hacer que la ópera vuelva a ser popular. No que sea popular, sino que vuelva a serlo. Y es bien cierto que si te acercas al Liceu con tiempo, puedes encontrar una entrada de 30 euros en el Liceu. Sí se puede. Pero tenemos todos que poner de nuestra parte. Estas óperas que está haciendo Tony no se hacen por dinero. ¿Por qué? Ninguno de nosotros va a mantener su casa con lo que gana aquí. Se hacen por amor, directamente.
Y se nota.
Y ese sí que es.
No, y se nota.
Y hablabas del amor incondicional. Ese sí que es el amor incondicional cuando nosotros nos subimos al escenario esperando que se llene el teatro y que la gente salga diciendo, quiero volver.
Per acabar, perquè se'ns esgota el temps, creieu que els mitjans empleats doncs incideixen molt en el resultat?
Bueno, doncs pues una miqueta el que dia Carlos. És evident que la dita de quan més sucre més dolç, és evident que sí, no? N'hi ha uns mínims que s'han de complir, però la passió, l'amor que li posa tota la gent que col·labora en l'òpera, supleixen molt de les mancances o dels entrebancs que es donen. La culpa és del dimoni, no? Vull dir, la culpa és de la situació de crisi, la culpa és de que no s'ha apostat el suficient o el que es tindria que haver apostat per la cultura. Pense que estem en un procés en el que a poc a poc la gent va demanant més aquest dret, que és el dret a la vida cultural, el dret a poder gaudir de la cultura i poder participar amb ella, doncs en molt d'amor, molta passió i molta generositat per tots els companys que tinc aquí i per als que no han vingut. Vull dir que ja et dic que són 35 persones dalt de l'escenari, doncs es poden fer events com aquest.
I molt breument, parleu de l'escenografia, del vestuari, perquè suposo que serà també molt important.
Sí, la veritat és que sí. Hem volgut donar-li una intemporalitat, no hem volgut ficar-ho en un moment donat, en ningú, simplement ho hem volgut fer oriental. Pues tu te'n vas, en aquest cas estem en Vietnam, on hi ha canyes de bambú, on hi ha kimonos de gent pobra, on, Vull dir, ho hem ambientat una miqueta així, en una casa típica de vietnamita, no?
Però no ho diem, eh?
No ho diem, no.
No ho hem dit.
Perquè m'has preguntat, és una cosa intemporal.
Sí,
i vull dir,
més extra.
Si a mi em deia el Vietnam, jo vaig dir el Vietnam.
Sobretot perquè...
Suposo que és el Japó.
Sobretot perquè la història podria estar passant hoy en día, es una historia totalmente atemporal. Entonces se puede ubicar en distintas épocas que la historia hoy podría estar pasando.
Doncs una història mítica però molt vigent, com ens expliquen doncs, els amics de la música des d'aquí, des de Sabadell, però ells venen de Sant Quirze amb aquesta proposta Madame Butterfly de Puccini, que es podrà veure diumenge 25 de març a les 7 de la tarda a la sala històrica de la Patronal, i l'entrada, doncs, el que dèiem, només 20 euros per apostar per la cultura. Moltíssimes gràcies, bona setmana i bona estrena.
Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.